Bona tarda, són les dues, amb l'alegria de la victòria d'ahir a Lugo, en setem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Pel què i pel com, el Sabadell va enviar un missatge per navegants de portes endins i de portes enfora ahir allà on no havia puntuat mai, a l'Anxo Carro de Lugo. Dins del vestidor, perquè les bones sensacions que sempre han defensat, allò de dir que estaven més que vius, es demostren amb resultats i sortint del descens, igual que ahir. A l'entorn del Sabadell, perquè vulguis o no, l'esperona, el fa creure després d'un sotrac que va posar a prova la fe dels arlequinats. I fora de Sabadell, perquè si algun rival pensava en la possibilitat de despenjar els arlequinats, no només no ha passat, sinó que sobre l'equip d'Antonio Hidalgo ha tret el cap de la zona de descens. De l'última posició està ara mateix, momentàniament, i a falta d'11 jornades, fora de tot perill. De moment, empatat a punts amb la zona calenta, de moment, només trencant una ratxa de 6 jornades sense guanyar, però amb molt camí per recórrer encara. Però no hi ha dubtes que el centre d'esports, per tot una mica, necessitava una com la d'ahir a Lugo. Guanyant, amb contundència en quant al joc, amb solidesa al darrere, no tirant tampoc cap enrere, tot i anar guanyant des del principi, ara segurament toqui el més difícil, donar-li continuïtat demà passat en l'últim duel català de la temporada contra el Girona.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Es comenta la recepció.
El postpartit d'aquest Lugo 0, Sabadell 1, ens ocuparà els primers minuts de la setmana aquí a l'Hotel Suís. També tindrem la ressaca de l'Open de natació amb la classificació de Marina García pels Jocs Olímpics de Tòquio, el derbi partidàs increïble de futbol sala Escola Pia, natació Sabadell, David de la Cruz o el Sabadell Nord.
I fora de l'hotel?
Lewis Hamilton va guanyar ahir el primer gran premi de Fórmula 1 de la temporada. El britànic va superar Max Verstappen en un final emocionant a Bahrein, que va acabar també en polèmica. Carlos Sainz va ser vuitè i Fernando Alonso en el seu retorn als circuits no va poder acabar per avaria. El Mundial de Motociclisme, que també arrencava, el primer líder de MotoGP és Maverick Viñales, el pivot de Roses, que al Qatar va acabar la cursa per davant del francès Joan Zarco i de l'italià Francesco Bagnaia. Dani Olmo va treure la selecció espanyola d'un problema ahir a Tbilisi. El fill de l'exentrenador del Sabadell, Miquel Olmo, va fer l'1-2 de l'equip de Luis Enrique contra Geòrgia. El temps afegit. D'aquesta manera, l'equip del combinat estatal se situa líder provisional del seu grup de classificació pel Mundial amb un partit més que Suècia i que Grècia. Més coses, el Mirandés ha confirmat que té 13 positius per coronavirus entre la seva plantilla i el cos tècnic. L'últim partit de l'equip burgalès a la Lliga Smartbank, al camp del Rayo Vallecano, ja es va suspendre aquest últim cap de setmana precisament per aquest brot. I per últim, el Movistar Inter s'ha endut la Copa d'Espanya de futbol sala. Malgrat el gol inaugural, obra del blaugrana Xinvinya, els madrilenys van escombrar el Barça a la final amb un 6-1.
I a les xarxes socials.
L'èxit de l'estrena del canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb els comentaris del Sergi Parc i del Darío Martínez, l'entrenador del grup Zarraona, i la feina tècnica del Roger Benet i el Toni Pacheco, més de 2.000 persones van seguir el vibrant derbi dissabte entre el Futsal Pia i el Club Natació Sabadell, que es va adjudicar l'equip Escolapi per 8-7.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Enjimba contra el Dakada, partit de la Lliga Nigeriana que arrenca d'aquí a 3 horetes a les 5 en punt.
Avui celebra el seu aniversari.
Un parell de persones relacionades amb l'esport sabadellenc. D'una banda, el jugador de vòlei de la ciutat, Gerard Osorio. De l'altra, el pilot Marc Gené.
L'enquesta.
Qui va ser per vosaltres el millor futbolista arlequinat ahir en la victòria del Sabadell 0-1 a l'Anxo Carro de Lugo? Podeu votar fins les 3 pel mateix canal de sempre, és a dir, una piulada, un tuit amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria, 5 minuts i mig per sobre de les 2. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Com en el viatge per Galícia?
Bé, un pèl cansadet de tot el dia, però com a mínim va ser profitós, anem a dir-ho així. Va ser tot plegat, molt concentrat, i a sobre amb el més important, les coses com són, que és que quan tornes amb els 3 punts, tot és tan còmode, fins i tot quan has d'esperar 4 hores per tornar a casa, no t'importa res.
Apa, que no signaves tu tenir cada 15 dies un desplaçament així en tots els àmbits. Encara que sigui lluny i matinant molt, amb canvi d'hora, etc., anar i tornar el mateix dia i amb 3 punts al sac.
Mira, saps l'únic que faria un petit matís? Ja posats a tornar en el mateix dia, que el partit comencés o abans o més tard.
A les 4, no? Poder que, fer bueno, un bon tireri abans de començar.
Ja posats que siguin les 5, que doni una mica de marge. Però el pitjor, l'únic dolent que va tenir el partit o el viatge, en aquest cas d'ahir a Lugo, va ser per un costat, com dius, el canvi horari de la nit de matinada de dissabte a diumenge, que això ens va treure una hora de son a tots, però quan a sobre has de matinar molt fa més mal, i sobretot que no es va poder dinar amb tot el bo que té la terra gallega i Lugo en particular.
T'hem vist a les xarxes socials, a Twitter, narrant el gol de la victòria de Juan Ibiza a la sortida del córner, només començar el partit a l'Anxo Carro. Anem a recuperar els millors moments d'aquest Lugo 0, Sabadell 1.
En marxa aquest Lugo, centre d'esports Sabadell. Paper en zona perillosa el Sabadell, arribant a la frontal el xut, Macai, ha carregat la cama Hugo Rama, la pera el Sabadell en zona perillosa, campava de l'esperfil el xut, fregant el pal. Mare de Déu, ens compliquem la vida d'una manera absurda i molt perillosa. Tot el Lugo dins la seva àrea, tret dels dos jugadors que estan a la curta, però tots defensant. Pierre Cornut fa el llançament, punt de penal, Juan Ibiza! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol del Sabadell! Juan Ibiza! Llançament de cantonada de Pierre Cornut amb l'esquerra! Entre el punt de penal i la frontal de la petita. S'aixeca el Balear, rematada perfecta. No pot arribar Cantero, marca el Sabadell. 11, ara ja 12 de la primera. Gol de Juan Ibiza, Lugo 0, Sabadell 1. Òscar Rubio, línia de fons, treu la centrada, buscant Boniquet, la posa Boniquet al punt de penal, la pilota rebotada, Pierre Cornut, el xut, Edgar, fora! Per Hugo Rama, que carregava cama, juga de primera per Barreiro, el xut, quina mà dura! Ha posat Macai, fill meu. Quina mà acaba de posar Macai a baix! Ever Pena es queda amb la pilota, Ever Pena! Gol, 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 gol d'Ever Pena! S'haurà de revisar, no fos cas, que la falta sigui del de Ferrol. De moment, però, marca Ever Pena, la senyala i diu que hi ha mans. Doncs no puja el gol al marcador. Mira el rellotge i acaba aquí la primera meitat. Fa el cop d'esperó per habilitar la cama bona, amenaça amb la centrada, treu ara el xut! Xut sec per damunt del travesser d'Ever Pena. Mirant de provar fortuna, la posa Pierre Cornut, ària petita, Guru! La rematada de Guru no ha trobat porteria. Com s'ha aixecat el petit rei Lleó! Tenta l'1 contra 1, encara Aron per línia de fons, aixeca el cap Aron, la posa enrere, Guru! Fora! Li ha tret a Ever. És un 3x3, un altre cop, arriba Ever, juga a la frontal, parada Aron, rei, prova el xut per damunt del travesser. Pilota cap al cel, salta Grego Sierra, la pilota pentinada, arriba Pierre Cornut, falta de Pierre Cornut. Falta de Pierre Cornut. I targeta per Pierre Cornut, que se'n va al carrer. Oh. Es queda amb 10 al Sabadell. És l'última i serà de cantonada. Ara sí que puja Cantero. Ha servit ràpid el Lugo. No ha deixat temps que pugés el seu porter. La pilota centrada molt llarga. I aquí s'acabarà el partit. I aquí s'acabarà el partit. I aquí el Sabadell ha de sumar els 3 punts. En quan De La Fuente Ramos digui que s'ha acabat. Que va el gol de Juan Ibiza. i que el Sabadell suma 3 punts a l'Anxo Carro per primera vegada a la seva història en aquest terreny de joc.
Hotel Suís.
Malefici trencat. Per tant, l'Anxo Carro, que era un camp maleït pel Sabadell, 4 visites, 4 derrotes, un únic gol a favor i 7 en contra. Ahir tot això va quedar esmicolat gràcies a aquesta diana que escoltàveu de Juan Ibiza, que podrien haver estat 2. Després en parlarem per la d'Ever Pena, anul·lada després, ben anul·lada, s'ha de dir tot, per mans, perquè la pilota va colpejar el colze del futbolista gallec. Ahir la veritat és que, si no anem a la part històrica, sinó al present, Sergi, eren 6 jornades seguides sense victòries del Sabadell, no guanyava des de la visita a les Palmes de feia mes i mig, i era l'única victòria en els darrers 13 partits. És cert que amb molts empats, que ara es valoren molt aquests empats perquè has aconseguit una altra victòria, és allò que ve repetint tantes vegades el míster Antonio Hidalgo, del s'ha d'anar guanyant, perquè si tu sumes de 3 en 3 en una guerra com la de baix, on pràcticament ningú no ho fa, aquest més 3 et pot servir, com va passar aquesta setmana, tot i que també hem de parlar de Montilivi, d'aquest Girona-Albacete, per fer un mos a la classificació fins al punt de l'última plaça a estar fora del descens.
Sí, ho dèiem sense saber encara el resultat, era el Girona-Albacete, recordo que era la part final de la Transmilla quan ens acomiadàvem, i dèiem, ara ja a l'espera del que passés a Montilivi, finalment es va acabar confirmant, el Sabadell ha estat el gran beneficiat d'aquesta jornada, i fruit d'aquest benefici, anem a dir-ho així, el que comentes, no? Passes de ser el 22è a directament sortir, ni tan sols a ocupar una de les 4 places de descens directe. És cert que tot en el mateix mocador que ho havies deixat, tampoc és que ara puguis cantar molta victòria, perquè al final estàs empatant amb la plaça de descens, estàs a un punt dels següents, bé, està la cosa igual d'apretada, si em permets el barbarisme, de nou amb l'Albacete tancant files després de la derrota d'ahir, i sobretot perquè ahir se't dona gairebé tot de cara el que t'ha de passar en un partit, que és que en una categoria tan igualada com aquesta comences marcant i a sobre d'hora, perquè al minut 12 doncs, ja anaves guanyant en el marcador. Va fer una bona gestió del partit el Sabadell, va saber jugar fins i tot diríem els nervis del Lugo, que no va tenir el seu dia, afortunadament tampoc no passa o no travessa el millor moment al conjunt de Luis César San Pedro, i ahir es va notar aquesta circumstància, i sobretot després aquella part que ja no agrada tant, perquè al final és parlar de la lesió d'un jugador, en aquest cas del Lugo, però una lesió que deixa en inferioritat numèrica durant 30 minuts llargs, mitja hora llarga de partit, que va estar Lugo en inferioritat numèrica, tot s'ha de dir, perquè el seu entrenador havia esgotat ja els canvis. En va fer 4 de cop Luis César, i un minut abans que es lesionés Iriome va caure, en aquest cas, el 5è canvi. Per tant, tot això et posen circumstàncies, però sí que anant ja el que deia Antonio Hidalgo en roda de premsa, precisament a aquest apunt, no? Feia setmanes que ho estava repetint, estan molt bé les sensacions, està molt bé el que fa l'equip, està molt bé el com està plantejant els partits i com juga, però al final tu d'això no es viu, aquí es viu de guanyar, i el futbol, insistim, fins que no es demostri el contrari, va de fer-ho de 3 en 3. I ahir el Sabadell va guanyar, i com deia Antonio Hidalgo, ja tocava treure's aquest pes de sobre.
Això és algo que jo ja sabia, no? Que estàvem molt vius. Era una sensació difícil d'explicar, del que veies i del que teníem, però això va de guanyar partits, no? Jo crec que en línia general hem fet un gran partit, amb situacions que hem interpretat bé. El Lugo és un equip molt bon treballat, amb un entrenador que porta moltíssim temps a la categoria i sap de què va això.
Partit molt complet, les coses com són, el del Sabadell. Ara continuem amb ell, aquí analitzant una miqueta la visita a l'Anxo Carro, però ara estava pensant, no vulguis ser l'Albacete avui, perquè en el minut 90 guanyaves a Montilivi, a un rival de la zona mitja alta, i estaves fora del descens, i el cop anímic que suposen els dos gols de Sila i d'Estuani al temps afegit, que t'envien directament al fanalet vermell i a les portes de tenir demà passat un Albacete-Castellón, és que, clar, és un cop duríssim,
sí,
realment.
L'escenari et canvia d'això, en qüestió d'un minut i mig, pràcticament, que és el temps que va passar entre el gol de Mamadou Silla i de Cristian Estuani, no? En aquest temps, l'Albacete passa de rebre el Castellón des de la tranquil·litat de veure fora del descens, perquè era el que tenia el quadre manxec en aquell moment amb el 0-1 a Montilivi. De fet, aquest resultat deixava el Sabadell en places de descens directe. I, en canvi, doncs, com diem, en un minut i mig veus com se t'escapa la victòria en un camp complicat, com és el de Montilivi, que segur que a les travesses gairebé tots haguéssim apostat per l'U fixa si no anéssim a guanyar molts diners. I, en canvi...
Tampoc va ser el dia del Girona, també dic que no passa pel millor moment.
El pitjor de tot plegat és això, que a sobre tens la sensació que has deixat viu o t'has deixat escapar una victòria contra un Girona molt mediocre. Molt mediocre, perquè si dius, no, és que al final estaves jugant al límit i
el que
s'estava veient a venir i al final va passar. No és el cas. O sigui, el Girona estava jugant un partit molt fluix i l'Albacete el tenia teòricament controlat dintre del que pots controlar-ho. I al final, en dues estocades, et capgiren. Per tant...
Jo ho deia sobretot per un tema anímic, no? Perquè al final queden 11 partits i al final és un tema de creença, de fe, no? El Sabadell passava per un moment de dubtes i se n'han sortit, perquè de ser últim no és que hagi canviat radicalment el panorama, però aquests 3 punts et permeten tenir una injecció de moral, una empenteta, no? Allò de dir que també guanyem de tant en quant, que traiem el cap de la zona baixa, etc. I per contra, l'Albacete fent la lectura en clau manxega és al revés, no? De quan ho anava a fer, m'envien un altre cop de cop i volta a la cua. Per tant, al final és el que et deia, no? Que el tema és el com et veus, no? Un tema de fins i tot autoestima.
Sí, i en aquest sentit s'ha de dir, i a més, mira, ara sentirem de fet Antonio Hidalgo en un dels apunts que va deixar anar ahir en sala de premsa, un fet que ha vingut reforçant el Sabadell en les últimes setmanes, fins i tot en els moments més complicats, quan les coses no sortien, quan els resultats no arribaven, hem sentit incidir i insistir als jugadors i al propi Antonio Hidalgo amb aquest estem confiats en la feina que fem, s'està treballant bé, creiem en el que es fa. Antonio Hidalgo buscant el suport anímic també dels seus homes, deixant clar que hi creuen, que hi van i que no baixen els braços, i ahir ho deia, no? Al final aquest suport o aquesta unió, aquesta pinya de la qual tant es fa ressò la plantilla arlequinada, forma part, si m'ho deixes dir així, Adri, del secret, no? Forma part d'aquesta relació d'un entrenador que creu en els jugadors, d'uns jugadors que creuen en l'entrenador i d'uns jugadors, el més important, per mi, i ho deia Antonio Hidalgo, que saben que el seu entrenador creu en ells, és a dir, és tancar el cercle d'una manera rodona.
És molt important quan ets jugador i quan ets entrenador com veus els teus jugadors i com pensen ells que els veus tu. I quan això hi ha la mateixa relació de confiança, l'èxit o el rendiment és molt més alt.
Doncs, evidentment, no és que sigui la millor plantilla de la categoria, això tothom ho sap, però això no treu el punt de creença, de fe, que de portes endins també té el cos tècnic en aquests jugadors, i al final deia Antonio Hidalgo que aquest concepte d'unió, de família, que això serveix per treure-li més suc encara a l'equip en clau col·lectiva. El guió, tu aquí m'has apuntat noms propis del partit d'ahir. Ever Pena, Edgar, ahir feia jo la lectura quan el Pau Vituri feia la mítica embarcada després del partit, perquè el Sabadell, com li feia la reflexió jo ahir, sovint quan guanya és que tampoc pots destacar un jugador, perquè acostuma a ser gràcies a un joc coral, un joc de tota la plantilla, d'un bon rendiment col·lectiu, el que et porta a guanyar, i no tant el tema d'una individualitat. Per tant, és difícil moltes vegades destacar un jugador. Jo ahir deia, Pierre Cornut, segurament et falta aquesta pega tan gran de l'expulsió a última hora que farà que es perdi el partit contra el Girona, però si no, bon partit ahir del francès. Juan Ibiza va fer el gol, solidesa al darrere, deixes la porta a zero, per tant també era un bon dia, per què no, per destacar-lo. Un de Barrena, feina brutal que va fer ahir al mig del camp, d'aquella fosca que s'acostuma a dir. Però és que he llegit a Twitter alguna votació d'aquestes de la que tenim en marxa amb l'MVP 946 a través de Twitter. Deien Oscar Rubio, veterà, la regularitat personificada, i també compraria perfectament. I llavors vens tu i em dius Ever, Edgar, i és que quadren també. O sigui, al final, sovint quan el Sabadell guanya és perquè tens 6, 7, 8, 10 jugadors que estan rendint a un molt alt nivell, però sense una individualitat.
Parlo i faig un petit parèntesi només d'Òscar Rubio. Al tanto, i que toquem ferro que no passi res fins a final de temporada, els números en quant a minuts d'Òscar Rubio al final de la temporada. Ho dic perquè és un jugador que quan s'aconsegueix l'ascens està allò que es diu a l'alè, la seva continuïtat està...
Oh, per l'edat, m'imagino també, no?
i gairebé és una sorpresa per ell mateix que la confiança que li demostra la direcció esportiva i el cos tècnic a l'hora de quedar-se amb Òscar Rubio per aquesta temporada, i el que havia de ser una, teòricament, un complement de vestidor, de jugador que saps que et rendirà quan el necessitis, però que no ha de tenir aquest paper protagonista, al tanto amb els números, avui feia així una repassada ràpida, al tanto amb els números d'Òscar Rubio. Tanco el parèntesi.
No, és que, de fet, aquí els tinc. Recordem que és un jugador que, evidentment, no és la mateixa edat, però que la temporada de l'Alavés, per exemple, en la qual puja, que ell tenia 28 anys, el 2012-2013, arriba a jugar 4.113 minuts, que és una bogeria. Juga 46 partits aquella temporada. I aquest any, estava mirant ara aquí les xifres d'Òscar Rubio, i sumant-li els d'ahir, frega ja els 2.000. Són 1.988 minuts, són en concret 27 partits que ja ha jugat, que si vols saber la dada, són els mateixos clavats que la temporada passada. És veritat que amb una pandèmia que ho va aturar tot, però l'any passat juga una mica més de minuts, juga 2.000... bé, amb el play-off, clar, se t'escapa una mica més, 2.500 o així, però que està pràcticament en xifres de l'any passat Òscar Rubio amb tot el que queda.
I et dic que és això, eh? Avui feia números i pensava, home, havia de ser un jugador, ja et dic, secundari dintre de la pel·lícula del Sabadell, i en canvi s'està convertint en un dels noms propis protagonista.
I en el rol que ho està fent, o sigui, sí, sí. En una posició una mica diferent.
De tota manera, ahir un dels noms que va destacar la seva presència a l'11, sobretot perquè feia setmanes que no el vèiem, el d'Edgar Hernández, que també va obligar el Sabadell a jugar diferent, no a canviar el dibuix, perquè això també és un debat que, bé, jo ja el dono per impossible en molts casos.
Què vols dir?
No, perquè ja li donem voltes a dibuixos que en l'imaginari deuen sortir bé, però en la realitat no quadren amb el que veus. Però bé, és igual. Edgar Hernández, sí que el Sabadell va aprofitar aquesta referència al davant per buscar un joc per moments molt directe i que obligués el Lugo, que és un equip que et ve a buscar, a que no pogués estirar-se tant a l'hora de fer la pressió, perquè tu de seguida creuaves línies i superaves línies de defensives, i sobretot perquè ahir, ho comentava Antonio Hidalgo, sense donar-li més importància potser que la que té, o sí, que al final Edgar és d'aquests jugadors que et sap interpretar perfectament el que necessites, quan ho necessites i, com el cas d'ahir a més, Antonio Hidalgo, com ho necessites?
És important veure les característiques de l'equip i què buscar. Moltes vegades fixes el que vols amb la pilota i unes altres també t'has de fixar el que vols sense la pilota. L'Edgar ens dona aquesta posició de ser la nostra referència quan els equips ens venen a dalt, interpreta molt bé defensar i orientar la pressió, i això és el que buscava. Al final, quan guanyes, pues, són decisions perfectes, i quan no guanyes, pues, són un desastre.
Doncs a la línia del que deies tu abans, no? Dels sistemes, que tu quan guanyes l'has clavat i què ve el plantejament, etc, i encara que t'hagi funcionat la solució tàctica, si després no guanyes, no serveix absolutament de res. Anem a escoltar amb la veu del Pau Durant l'abecedari d'aquest Lugo 0 Sabadell 1.
L'abecedari Arlequinat.
E. D'estratègia. Els últims gols del Sabadell havien arribat de penal. De jugada no marcava l'equip Arlequinat des de les Palmes a principis de febrer. Ahir la diana no va ser de pena màxima, però sí a la sortida d'un córner, és a dir, també pilota aturada. Quan Ibiza va fer el seu tercer gol aquesta temporada rematant una centrada des de la cantonada de Pierre Cornu.
M.
De mans, perquè el Sabadell sí que va marcar de jugada, concretament després d'un regal entre la defensa i el porter del Lugo, amb una topada que va permetre Ever Pena fer el segon. El VAR, però, va anul·lar-lo per unes mans que no s'havien vist en un primer moment. Després del xoc, la pilota colpeja el colze del futbolista gallec del centre d'esports. Ever ni tan sols mira on és l'esfèrica, però la normativa és clara. Si una jugada que acaba en gol toca les mans d'un atacant, aquest s'ha d'invalidar.
Té.
De trencada, la ratxa i també el malefici a l'Anxo Carro. En el primer cas, el Sabadell portava 6 jornades sense guanyar. Comptador a 0 una altra vegada. En el cas del Lugo, amb la d'ahir ja en són 9, tot i que el rècord vigent de setmanes sense victòries el segueix tenint el Logroñés. Pel que fa a la història, en les 4 primeres visites al Lugo, 4 derrotes, només un gol a favor i 7 en contra. El malefici de l'Anxo Carro, per tant, queda esmiculat.
Bé, baixa.
De vermella, la que va veure Pierre Cornu al temps extra. No va afectar massa el tram final del partit a l'Anxo Carro, però sí pel de demà passat contra el Girona, en el qual el carriler esquerre francès estarà sancionat. Traient les dues de l'entrenador Antonio Hidalgo, aquesta és la tercera expulsió que pateix el Sabadell aquesta temporada. Les tres fora de casa i dues d'elles han tingut el mateix protagonista, Cornu a Mallorca i ahir a Lugo. L'altra vermella va ser la de Grego Sierra a Gijón.
Doncs ja és curiós que de 31 jornades, només 3 expulsions, traient la del míster per partida doble, Màlaga i Oviedo a casa, les de jugadors, les 3 fora de casa, i en un parell d'ocasions amb Pierre Cornu com a protagonista, que, Sergi, malauradament es perdrà el partit contra el Girona de demà passat.
Sí, baixa important, la de Pierre Cornu, i amb això no li trec cap mèrit a Josu Ozcoidi, perquè quan ha hagut de sortir, quan ha estat l'escollit per formar part de l'11 titular, ha complert amb escreix, però sí que al final el que et dona Pierre Cornu, segurament ara caldria fer aquell punt de més de mig camant endavant que potser de mig camant enrere, on pateix més, ahir per moments a Pià, fins que no li va agafar el punt al de Vinyó, ens va fer suar de valent en els primers minuts. És cert que després anules a Pià i també fas estèril la presència de Cristian Herrera quan Luis César va obligar el canvi dels seus dos extrems, però és una baixa important amb tot el que li ve per davant al Sabadell ara, a curt termini, com diu Girona, i sense perdre de vista que veurem si dosifica efectius, si dosifica minuts a Antonio Hidalgo de cara al partit de diumenge a Butarque contra el Leganés. Ja sé que em diràs que pas a pas, però aquí ho tenim, tot a tocar.
És que tornem a tenir jornada intersetmanal. Ahir el Sabadell va guanyar a Lugo, va tornar des d'allà, però demà passat torna a haver-hi futbol. Estem parlant d'un Girona-Albacete que es va jugar ahir a la tarda, però demà passat ve a la nova Creu Alta el conjunt gironí. I, de fet, la jornada, després ho comentarem, però demà mateix ja arrenca amb dos rivals directes del Sabadell jugant i tindrem un parell de duels directes que després els comentem, però déu-n'hi-do el que es presenta abans d'arribar al cap de setmana, o sigui, abans d'arribar a la jornada 33, la 32 promet emocions fortes. Abans, però, com deies, es podria aconseguir una segona victòria consecutiva per primera vegada aquesta temporada, segurament sigui el més difícil de tot, no?, que és donar-li continuïtat el que ja has fet, perquè has trencat la ratxa, allò de 6 setmanes seguides sense guanyar, ho deixem ja en el calaix, ho deixem ja en el record, però no en el present, però clar, ara has de continuar, i com deia, van començar la setmana, incloent-hi el Lugo, Lugo-Girona-Leganés no era el tram més dur de la Lliga, però tampoc el més fàcil.
Sí, no és el més complicat. De fet, a l'horitzó proper ve Mallorca, t'ha de venir el Rayo...
No, tens dos partits seguits a casa, que són Sabadell-Mallorca i la següent jornada Sabadell-Rayo, o sigui, imagina't.
Previ pas pel Fernando Torres per jugar amb Fuenlabrada. Bé, o sigui, déu-n'hi-do el que encara li queda per endavant, que això és molt llarg i no s'ha acabat. I precisament això, no s'ha acabat la feina, per molt que ara avui toqui aquesta satisfacció encara de la ressaca deixada pel 0-1 d'ahir. Deies el tema de la segona victòria consecutiva que no s'ha aconseguit i la tercera a casa de tot l'any, perquè és que els números a fora de casa del Sabadell són molt dignes per un equip de la zona baixa,
són
molt, molt dignes.
7 victòries, de les quals 5 a domicili.
Com a visitant, sí senyor. I en canvi, clar, això significa tot el contrari, que a casa, malauradament, encara no t'acaba de funcionar la història. I sobretot, per un altre aspecte, deies abans tu, el psicològic de l'Albacete, el psicològic del Sabadell. Per què no reafirmar-te fora de les places de descens? Que no es converteix això en un entresortir, setmana sí, setmana no. Encara que la 42, l'important és que quan acabi estiguis fora, però seria bo veure't fora durant unes setmanetes. El punt que ara mateix el Sabadell sí que té un avantatge respecte a rivals, doncs com el propi Lugo, que se li està complicant l'escenari, com el Logroñés, que ara ja el podem donar per fet,
sí.
Que és rival d'aquesta zona baixa.
De totes, totes.
I perquè el Sabadell, el que diem, no només està, malauradament, acostumat a estar en aquesta zona de perill, Adri, sinó que jo crec que ja sortia amb aquest guió de base de saber que aquest any aquest era el patir que tindria l'equip d'Antonio Hidalgo. Més acostumats que potser alguns rivals de la zona baixa i, sobretot, tenim present que queden per endavant moltes jornades encara i que això és molt llarg.
Nosaltres hem dit durant tot l'any que, bueno, que són posicions que estem acostumats a estar, ens agradaria estar molt més a dalt, però evidentment mentalment és important que el que facis es tradueixi en victòries, que és el que es tracta. Al final, per la confiança, quan creus en algú, has de tenir una recompensa, no? I quan tens la recompensa de la victòria, molt més, però encara queda 11 partits, queda moltíssim, hem de sumar encara més victòries i anirem per la següent dimecres.
Doncs tant de bo que arribi demà passat aquesta següent victòria, la que seria la vuitena de la temporada, la que seria la tercera, la nova Creu Alta, per deixar ja també en el calaix que deia abans de les coses que hem d'anar oblidant, allò dels 4 mesos i escaig sense guanyar a la nova Creu Alta. Equador del programa, 2:15 de la tarda. L'agenda, de fet, jo obviava un detall, que és que encara no hem tancat la jornada 31.
Clar.
Com no ens afecta directament, en el meu marc
això
mental ja no passa res més. O sigui, tot el que s'havia de jugar ja s'ha jugat.
Això és cert. Avui, ara que parlàvem del Fernando Torres, avui toca tancar la jornada encara 31 en aquest Fuenlabrada-Mallorca. Déu-n'hi-do. Duel, sobretot, pel que fa al Mallorca. Molt atents als equips de la part alta de la classificació. Però sí, és correcte. Avui encara queda un partit pendent. Quan demà, com deies, ja es posarà en marxa la 32a jornada, en aquest cas amb 4 partits demà i 2 d'ells d'especial atenció pel Centre d'Esports Sabadell, començant pel primer a les 7 del vespre al Corcón Oviedo, més carballones que el pal de la bandera del Tartiere.
Això per començar, o sigui, l'aperitiu és un...
Llavors ens relaxem una miqueta pel mig, a quarts de 8 hi ha un Màlaga-Almeria que... Bé, bueno, ja, d'aquella manera...
Et recordo que l'Alcorcón Oviedo acabarà quan faltin 10 minuts per les 9
i
el relax et durarà 10 minuts.
Els interessants van seguits, perquè a les 9 ve un Ponferradina a Logroñés, on evidentment aquí tots els interessos fixats en el que faci l'equip del Bierzo, i tanca la jornada de demà a 9:15, un Rayo Sporting, duel directe pels outsiders, pels candidats a donar guerra en les places, de moment, de promoció, de play-off, ja veurem si també d'ascens directe. De recordar que el Sabell juga dimecres, per això...
Això és
posar...
demà. Però
això
és demà,
i dimecres tenim dos directes.
Sí, 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 dimecres tenim el Sabadell-Girona a les 7, per tant, des de 9:15 en directe aquí al Sabadell en joc, canviant una miqueta la graella de Ràdio Sabadell, i a la mateixa hora, el Carlos Belmonte, Albacete-Castellón. Aquí què, una X?
Sempre una X, perquè aquí no t'interessa realment... Realment, home...
Espera't, que és que t'he de llançar una altra i no tinc tan clar que em diguis sempre una X. Però vaja, tu, Albacete-Castellón, tens una X, no?
Jo una X.
Perfecte.
Si s'ha de triar, una X.
Dijous, l'endemà, 9:15 de la nit, la Romareda, Zaragoza-Cartagena.
Zaragoza.
Ah, aquí ja no és sempre la X, la gent deia.
No, també et dic, una X. No m'importaria una X, però si ha de guanyar algú, que guanya el Zaragoza. Clarament, o sigui, donant per fet el que hem dit moltes vegades, que per mi el club aragonès els hi està costant la vida sortir d'allà baix, però mica en mica van fent passets per fer-ho, i en canvi el Cartagena, tenint en compte, Adri, que encara ha de venir d'aquí a un mes, més o menys, aproximadament 4-5 setmanes, ha de venir el Cartagena aquí a l'estadi, no, què, 4 setmanes, 3 setmanes ha de venir el Cartagena aquí a l'estadi. Ja ho tenim, això, eh? Després de Leganés, recordem que el proper partit a la nova Creu Alta serà precisament contra el conjunt departamental el dia 11, diumenge, contra el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, Zaragoza, Cartagena, Zaragoza, clarament.
Doncs dos duels directes, Albacete, Castellón, dimecres, Zaragoza, Cartagena, dijous, i sobretot aquest Sabadell, Girona, l'últim duel català de la temporada. Ja han jugat tots entre ells, el Girona amb l'Espanyol per partida doble amb dues victòries gironines, amb dues victòries periques l'Espanyol contra el Sabadell, un empat a Montilivi, i ara falta només aquest Sabadell-Girona de demà passat. El cap de setmana tindrem temps per comentar-ho, encara que sigui Setmana Santa, però diumenge a 6:15 a Butarque, Leganés-Sabadell, des de 6:15 en directe aquí a Ràdio Sabadell. Simplement per rematar-ho, qui en teoria no ha de jugar és el Mirandés. 13 positius? Ah, quin brot de coronavirus entre plantilla i cos tècnic?
Jo ara aquí, i no tinc res en contra del Mirandés, ni molt menys, aquí voldria veure tot el sistema de la Liga, com es posa en marxa a l'hora d'aplicar qualsevol tipus de sanció. Ho dic perquè es va amenaçar en el seu moment sobre el paper, allò que sempre diem que el paper ho aguanta tot. Vam sentir per activa i per passiva...
Sí, un màxim de dos partits.
Javier Tebas, durant com seria això, com funcionaria, precisament per evitar... El que pot passar en el final de Lliga, imagina que quan estigui tot en joc comenci a haver-hi partits ajornats per culpa de que algú interpreti algun fals positiu i coses d'aquestes coses, però 13 casos en una plantilla, clar, és que, bé, entre cos tècnic i auxiliars, és una autèntica pandèmia en ella mateixa, és a dir, és un cas allò de tancar barraca. Jo estic convençut, bé, estic segur que el partit d'aquest cap de... O sigui, d'aquesta entre setmana s'ha d'ajornar, s'acabarà ajornant si no ho han fet ja, I el del cap de setmana, Adri, ho poso en molta, i no és broma fàcil, en molta quarantena.
Sí, al final el protocol el que diu és que mentre vagis fent controls i apareguin més casos, això no està resolt encara, quan controlis ja que no hi hagi més positius a partir d'un parell de test PCR a la plantilla consecutius, doncs ja podran jugar encara que siguin moltes baixes. Però vaja, lamentablement no està a la nostra guerra el Mirandés, que tinguin una ràpida recuperació, que diria que més de salut es troben tots bé i que puguin tornar a la normalitat el més ràpid possible. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de tres de la tarda. Deixem el Sabadell, però no el futbol, perquè pel mateix resultat que el Centre d'Esports, per 0-1 es va imposar el Sabadell Nord a Primera Catalana en la seva visita a les Franqueses, en la que va significar la primera victòria de tota la temporada per als de Can Urià, que més enllà on ningú havia guanyat fins ara, 7 punts de 9 per les Franqueses jugant de local. Amb aquests 3 punts, els homes entrenats per Pablo Becerril, igual que el Sabadell, també surten de la darrera posició de la classificació, no ho fan encara, això sí, de la zona de descens. L'Albert Quera, un dels nostres estudiants en pràctiques, ens acosta el resum del partit.
Per fi ha arribat la primera victòria del Sabadell Nord a la Primera Catalana. Ho ha aconseguit al camp de les Franqueses, és a dir, allà on encara cap visitant havia estat capaç d'imposar-se en un partit en el qual els sabadellencs van haver de jugar tota la segona meitat amb un jugador menys després de l'expulsió de Jordi Pérez. Tot i això, victòria molt treballada. Així ho veu l'Edgar, davanter i autor de l'únic gol del partit, que dona molt de mèrit a aquesta victòria.
Sobretodo con uno menos 40 minutos. Se ha visto un equipo sólido, unidos, que hemos dado la talla a todos. Hemos dado la cara sobre todo por el de al lado y quieras que no, fortalece mucho más el haber conseguido la victoria con uno menos. Toda la segunda parte con uno menos, la verdad que moralmente y sobre todo para los puntos ha sido un salto bastante positivo.
I amb la Lliga ja apropant-se a l'Equador, victòria clau per sortir de l'última posició de la classificació, posicionant-se amb 5 punts i que, a més, és un plus de confiança per afrontar els pròxims partits.
Básicamente, más que nada por la moral. Nosotros sabemos que el equipo da la cara en todos los partidos, pero básicamente era eso, ya más que nada por la moral y por la lucha, por ponernos sobre todo en las posiciones intermedias. Yo creo que los resultados no eran para nada justos. Si te pones a mirarlo, los partidos que perdemos, ningún rival es mejor que nosotros y todos los goles vienen a balón parado.
Més enllà de la versió col·lectiva tan treballada i tan positiva que es va poder veure sobre el camp, Edgar es veu amb molta confiança a escala individual de cara als propers compromisos dels sabadellencs.
Si hubiéramos perdido hoy sí que ya nos quedamos abajo y por suerte no ha sido así. Tema moral, confianza, llegar la semana que viene contra Rubí con una confianza bastante alta, la verdad. Es como todo delantero, al final cuando te entra la primera, luego ya entran solas.
La pròxima jornada per als de Pablo Becerril serà davant el Rubí a Can Uriac. Setè classificat i amb 3 punts per sobre dels sabadellencs, amb l'objectiu de donar continuïtat al bon resultat aconseguit aquesta darrera jornada.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, 20 minuts i seran les 3 de la tarda, l'altre gran focus d'atenció del cap de setmana a l'esport sabadellenc, amb el permís del Campionat d'Espanya Open de Natació, el vam tenir en el derbi de la segona B de futbol sala i l'espectacle que ens van oferir l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell. La veritat és que és digne de remarcar i el vam poder viure més al nou canal de Twitch de Ràdio Sabadell, com us dèiem en començar el programa. Per 8-7 es va acabar imposant el conjunt Escolapi en un duel ple d'alternatives, ple d'emocions, que va tenir de tot, polèmica, gols, intercanvi de ratxes favorables a un equip i de l'altre. Del 4-0 a favor de la Pia es va passar al 4-6 abans que es produís una nova remuntada, en aquest cas a favor dels locals. Un partit, per tant, ple d'alternatives, ben esbojarrat, i que va acabar caient del costat local, del cantó dels de Pedro Donoso. Pel tècnic Escolapi, també va ser un xoc sense massa control.
Nos ha pasado a nosotros cuando nos han remontado el partido y a ellos les ha pasado a la inversa, ¿no? En la segunda parte. Cuando hemos empezado a remontar, pues ellos han venido abajo también y bueno, son partidos que bueno, un poquito de desorden en todo sitio, defensivo, los jugadores no están donde tienen que estar, están en 30.000 cosas y bueno, y al final pues pasa lo que ha sucedido, ¿no? Un marcador amplio que como entrenador la verdad que no estoy contento, ¿no?
Doncs més clar l'aigua, eh? L'entrenador de l'equip que va guanyar el derbi dient que no estava gens satisfet amb com s'havia desenvolupat aquest derbi. Jo crec que com aficionats tots vam gaudir de valent dissabte amb aquest Escola Pia 8, Natació Sabadell 7. No hi va faltar la polèmica, en total 4 expulsions, però les més rellevants van donar-se en el Natació Sabadell. L'exescolapi Pepe Font, que trepitjava per primer cop al carrer Garcilaso amb la samarreta del club, va marxar a vestidors, atenció, quan s'havia jugat només un minut de partit per protestar. Així relata el tècnic Borja Burgos com es va produir l'acció.
L'acció es ve d'una falta que no li piten, li diu que és falta, no sé si aguanto, i acaba dient que, joder, quina vergonya o quin desastre o alguna cosa així. Li treu la primera groga, torna a dir-li i se'l carrega. Llavors, bueno, jo crec que poder l'àrbitre aquí amb una millor lectura de partit, entendre que és minut 1, que és un derbi, qui és Pepe aquí, no ho sé, crec que el context és important, igual que tu no jugues igual una acció de partit, sigui el minut 1 o el minut 40 guanyant o perdent, doncs crec que un àrbitre ha d'interpretar el partit i jo crec que aquí s'equivoquen.
I després, amb la rigorosa vermella mostrada a Marc Elias a la segona part, la Pia ho va aprofitar per encarrilar la seva remuntada. En tot cas, Burgos també ha dit que el triomf Escolapi és just i que si el club va tenir opcions de guanyar va ser en gran part gràcies a un inspirat Eric Panés, ja que ell va ser l'autor dels 4 gols que van fer passar el marcador del 4-2 al 4-6, entrada a la segona meitat, en el tram inicial de la represa. Tot i això, el mateix jugador nedador seria protagonista en el 8è i definitiu gol del futsal Pia, que va néixer d'un llançament de falta sense angle d'Arnau Graell, que es va colar a la porteria perquè Panés es va moure a la tanca. Ell mateix reconeixia així l'errada.
Llevamos una muy buena dinámica de victorias, lo que pasa que no sabemos por qué, pero siempre al principio de los partidos empezamos perdiendo y luego pues es lo que cuesta. Y encima en segunda B equipos como Pia, bueno, que estamos en fase de ascenso, cuesta mucho remontar. Hemos hablado en el descanso que esto lo teníamos que sacar por coraje y orgullo y lo hemos sacado. Una pena, luego fallo mío a falta de un minuto y medio. Bueno, que eso nos ha costado el 8-7.
Deia l'Eric Panés que estaven en fase d'ascens. De fet, era l'estrena, la primera jornada d'aquesta segona fase de la segona B de futbol sala. Això no treu, però, que Panés fos un dels homes més destacats del derbi sabadellenc, però no va ser l'únic que va marcar un pòquer de gols. També ho va fer l'escolapi Jordi Sardà, amb qui el Sergi Parc va poder xerrar després del xiulet final.
Amb el Jordi Sardà, jugador de l'Escola Pia, després d'aquest
trepidant derbi que ens han ofert l'Escola Pia i el Natació Sabadell amb victòria a Escola Pia per 8-7. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si ara mateix ets la persona més feliç de tot el planeta, autor a més de 4 gols avui.
Sí, realment no es pot demanar més. Guanyar un derbi i a sobre he tingut la sort de fer 4 gols, doncs realment em vaig a casa supercontent. No només amb mi, sinó amb tot l'equip que hem fet un gran treball avui.
Jordi, algun cop que havíem parlat aquesta temporada, em deies que la gent, el que et deies que no tenies gaire gol, que et costava fer gols. Oh, no s'ha reflectit això, eh?
No, realment és que no tinc gaire gol, ho dic de veritat. Però sí que la primera que he tingut ha entrat i això m'ha generat confiança i crec que, exceptuant la segona part al principi, he fet un gran partit i mira, m'ha servit per fer 4 gols.
Del 4-0 al 4-6 i del 4-6 al 7-6 i al final 8-7. Un guió de partit realment inesperat. Clar, no sé si el més difícil aquí ha sigut recuperar-se del cop anímic, que significa veure's 4 gols amunt en un derbi i veure's a l'inici de la segona meitat pràcticament amb 2 gols a baix.
Sí, realment ha sigut un cop molt dur. Al final de la primera part hem encaixat 2 gols un pèl tontos, hem fet una falta a camp contrari i un gol de rebot, que això ens ha afectat una miqueta anímicament. Tot i així hem dit de sortir a tope la segona part i ens hem trobat també amb 4 gols molt, molt seguits. Tot i així l'equip ha confiat, ha treballat i realment crec que en un partit tan just ens hem merescut la victòria.
I un partit marcat també, i això és una evidència, no? per un inici molt estrany, amb el Pepe Font expulsat avui, el dia que tornava, en aquest cas, vestint la samarreta del club, aquí al carrer Garcilaso, un jugador al final ha de sentir aquests nervis, no? quan torna aquí a l'Escola Pia, en aquest cas el mateix rival, i després de tota la seva vida jugant amb vosaltres, no? Però, ostres, que l'hagin expulsat, si no m'equivoco, han sigut 2 grogues per protestar, no sé com ho heu viscut vosaltres. Perquè, clar, des de la graderia ens hem quedat una mica incrèduls, no?, amb la situació.
No, a nosaltres ens ha passat el mateix. Realment no sé què li ha dit. I jo personalment em sap greu que hagi acabat així el partit. Realment és amic meu i m'hagués agradat jugar contra ell. Al final va prendre una decisió, que alguns l'entendran i d'altres no, però no deixa de ser el meu amic i realment pues, m'hagués agradat jugar contra ell. És una llàstima. I a partir d'aquí els àrbits crec que se'ls ha anat el partit una mica de les mans i tot el partit han estat condicionats.
Tampoc és fàcil portar un derbi, Jordi, jo també t'ho dic.
No, jo ho entenc, que les regulacions van molt, molt elevades i realment pues, avui els àrbits crec que no han sabut portar el partit des de l'inici.
Al final, victòria per vosaltres, 3 punts. Arrencàveu la segona fase en 8a posició, amb 31 punts. La salvació ja la teniu a aquestes altures de temporada, però clar, amb el partit que heu fet avui, quines expectatives us creieu ara?
Bueno, al final nosaltres no ens volem posar pressió. Al final el que volem és entrar a Copa del Rei, que crec que és l'objectiu més assequible o més real que ens podem plantejar aquesta segona lliga regular, i lluitarem per aquest objectiu. Tot i així, ja et dic, no ens posarem pressió, anirem a jugar tots els partits amb confiança i amb il·lusió, i a partir d'aquí, Si despleguem la nostra millor versió, crec que podem optar aquestes places de Copa del Rei.
Jordi, moltíssimes felicitats per la victòria d'avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hotel Suís.
Així va aquest derbi, gairebé sense veu. Es va quedar el nostre company, el Sergi Parc, al pavelló del carrer Garcilaso, i qui ho desitgi el pot reviure a través del nostre canal de YouTube amb la retransmissió que va fer Ràdio Sabadell a través de Twitch. Allà també trobareu aquest partidàs, aquest derbi entre la Pia i el Natació Sabadell. El club conserva el lideratge del grup de l'ascens, 41 punts, empatat amb el Calvià, però això sí, la classificació s'ha comprimit encara més entre els nedadors i l'Escola Pia, que és setena i, per tant, penúltima. Tot just hi ha 7 punts de diferència, 41 per 34 de l'equip de Can Colapi. L'Escola Pia jugarà la pròxima jornada a Manresa, serà dijous, per poder aprofitar així uns dies de descans de Setmana Santa. El club, de la seva banda, rebrà el pavelló del Nord dissabte al Bellsport l'Hospitalet.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I ahir es va baixar el taló del Campionat d'Espanya de Natació, l'Open Astralpool, que se celebrava des de dimecres a la piscina de 50 metres, la piscina olímpica interior de Can Llong, i es va fer amb la confirmació d'un secret a veus. Marina García disputarà a l'estiu a Tòquio els seus segons Jocs Olímpics després dels de Londres l'any 2012. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
La nedadora del Natació Sabadell va complir així aquest tràmit, podríem dir, en els 200 brassa, tot i que no amb bones sensacions.
Ara,
no?
Ara ho explicarem. Era un autèntic tràmit, perquè o bé havia de repetir la mínima A de la fina que va aconseguir el desembre a Castelló, o bé, en cas de no fer-ho, que ningú millorés aquell 2,25 que va registrar llavors a l'hivern. Per tant, d'aquestes dues opcions, ahir a Can Llong va succeir la segona, va passar la segona, i com bé deies, satisfacció, però a mitges.
L'objectiu principal era aquest, no? Però soc una nedadora molt competitiva i venia aquí amb molts més altres objectius que per mala sort doncs, no ha pogut ser, no crec que els hagi complert. Però bueno, l'objectiu principal que deies és això, no? Que és el pas que m'obre per poder estar a la següent cita, una mica doncs, la confiança que em dona de poder estar classificada als jocs, no? I treballar sobre això, que al final és el més important.
Què va passar, Adri? Doncs que va nedar 8 dècimes més lenta que el temps de Castelló. Va registrar un 2,25,86. Es va quedar 2 segons i mig de la guanyadora, l'andreuenca Jessica Vall, que a més va fer el rècord dels campionats. Totes dues, això sí, aniran a l'europeu de Budapest, però no li trobava massa explicació la Marina, així en calent, aquest temps, quan deia que la preparació abans d'aquest Open Astral Pool havia estat bona.
Enganyar-me no puc enganyar, he estat treballant molt, molt bé. Venia amb la motxilla molt plena de feina a nivell mental, a nivell psicològic, fisiològic, amb molts nivells, i pel tema que sigui, que encara no ho sabem i que s'haurà de mirar bé, doncs no ha sortit com esperàvem. No són marques molt llunyanes, no?, de les millors marques, però no són marques que tenia objectiu com a objectiu aquí, no? Voldria estar molt més en un dels rànquings internacionals, fent les més millors marques ara mateix, bueno, pel motiu que hagi sigut, que encara s'ha de valorar i mirar, doncs no ha pogut ser així.
Doncs amb la veu pràcticament trencada, la Marina García, a l'hora de valorar amb autocrítica que té el bitllet per Tòquio, que serà olímpica per segona vegada, però que no va fer la marca que ella volia. Una decepció que contrastava segurament, Pau, amb l'alegria de la Catalina Corró, de la Cata, una de les sorpreses un cop més. Ja no em queda cabell.
No hi ha barrets
no em queda cabell de tantes vegades que m'he anat traient i posant el barret a l'hora d'aplaudir a la nedadora d'Inca, ja no només en clau del Club Natació Sabadell, sinó que és que en general de tota la natació espanyola.
Sí, jo crec que ens va deixar una de les imatges icòniques d'aquest Open Astral Pool 2021. Després de la final dels 400 estils, quan va ser la millor nacional, va ser segona, per darrere de la sèrbia Anya Krever, però, com diem, com a millor nacional li va valer el bitllet a l'europeu, es va asseure a les corxeres, a la corxera del seu carril, en aquest cas, i va alçar els braços i es van donar una autèntica ovació del públic, bé, públic, dels nedadors que hi havia a les graderies de Can Llong, perquè no hi havia públic, Ja no descobrirem la seva història de superació, es pot trobar fàcilment a qualsevol buscador d'internet, aquestes 3 operacions en 3 anys d'un tumor cerebral. Però és que a més d'aquest bitllet pels 400 estils de l'europeu, es va quedar a només una centèsima de l'or en els 200. Tot i allò de quedar-se res del calaix més alt del podi, la satisfacció de la Cata estava més que justificada.
Jo poso en perspectiva que des del 2014 no feia les meves millors marques de temporada a l'Open, perquè era una competició que anava tenia creuadíssima, no em sortia bé, no disfrutava gens, i és el primer any que em surt, i crec que això és fruit de que ho he disfrutat, ho he viscut tot al 100%, i bueno, que he anat més tranquil·la, com el que deia abans de començar la competició.
Molt satisfeta la Cata per tornar a estar entre les millors, per acabar també amb forces als finals dels 200 estils, del 4 estils també, i Adri, una circumstància que no estava massa al cas, està a només un segon de la mínima en el 200 estils.
T'imagines?
T'imagines que acaba a Tòquio després de tot el que ha passat? T'imagines? Doncs així ho veu ella.
No està tan lluny, és poc temps fins l'europeu, està clar que donaré el màxim, sobretot el 200, per baixar aquest segon que em queda. I si surt, doncs mira, jo ja no sé a qui hauré d'agrair, perquè serà algú molt especial, i si no estiré contenta igualment, perquè tornar a competir a nivell internacional no és tan fàcil, menys en les meves proves, que hi ha hagut tanta poca diferència.
Seria brutal tenir la Cata Corró aquest estiu a Tòquio. De la resta, què destaquem d'aquest campionat d'Espanya de natació a Can Llong?
Mira, el balanç global del club, 15 medalles en total, cap d'elles d'or, això sí, 9 han estat de plata, 6 de bronze. De la participació masculina, destacar Sergio de Celis, que va fer millor marca personal en l'hectòmetre, en el 100 lliure, es va quedar al matí a les sèries a una sola dècima del rècord d'Espanya. Bones sensacions per un nedador jove de l'any 2000 i sobretot també l'homenatge que es va endur al final de la jornada de divendres, de la tercera jornada, a l'Ashvin Wildeboer, al qual li van passar un vídeo amb els seus millors moments a la piscina de Can Llong i va rebre aquesta insígnia d'or i brillants de la Federació Espanyola de Natació en un altre dels moments emocionants d'aquests 5 dies de competició a l'Open.
Doncs han tingut feina a l'hora de buscar els millors moments de la quantitat d'èxits assolits per l'Ashvin Wildeboer. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Encara dins de l'aigua, la selecció espanyola de waterpolo femení, amb 4 jugadores de l'Estalpul Natació Sabadell, les de pràcticament sempre últimament, Laura Ester, Maika García, Judit Forca i Irene González, ha estat plata a Budapest i s'ha classificat per la superfinal de la Lliga Mundial. Un rejuvenit equip per les baixes de jugadores del medi del Mataró va donar igualment la cara a Hongria. 7 de les waterpolistes convocades són nascudes del 2000 endavant i, malgrat tot, l'equip de Mikioka va superar clarament Rússia per 17-11 en el primer dels dos partits jugats allà i en el segon va caure per la mínima, 12-11, amb la feina ja feta davant els Països Baixos. A la classificació, només Hongria, amb 16 punts, ha acabat per davant d'Espanya, que n'ha tingut 14. Passen al tall també Rússia i Grècia, amb 9 punts, mentre que es queden sense superfinal Països Baixos, Itàlia i França. Se sumaran d'altres continents, Estats Units, Canadà, Japó i el Kazakhstan, en aquesta superfinal que servirà de banda proves pels Jocs de Tòquio.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Avui acabem amb ciclisme, perquè David de la Cruz ha acabat la volta del centenari vestint el mallot de millor ciclista català. El sabadellenc va tancar ahir aquesta setmana per les carreteres catalanes amb la tradicional última etapa a Montjuïc, on va guanyar Tomàs de Gent. A la general, el d'Espronceda ha acabat el 29è, a gairebé 18 minuts del guanyador, el britànic Adam Yates. De la Cruz encara arrossegava les seqüeles d'una bronquitis.
Vaig agafar una bronquitis a París-Nissa i ho he portat arrossegant aquesta setmana, però bueno, segur que molts altres corredors també tenen problemes i això forma part de l'esport.
Eren declaracions del ciclista de l'Emirates a Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio, on el sabadellenc ha reconegut que no pot acabar satisfet amb aquest top 30 a la general perquè volia estar més a prop dels millors.
Al cap i a la fi, ostres, jo havia vingut aquí amb la idea de... Bueno, no havia vingut, sinó jo tenia planificat a començament d'any venir aquí amb les opcions de fer una bona general. Per problemes de salut doncs no ha pogut ser i això sempre, doncs, ostres, et costa una miqueta, no?, portar-ho de la millor forma possible. Però sí que és cert que l'il·lusió de poder córrer a casa en l'edició del centenari doncs fa que un ho visqui d'una forma especial i doni a aquell equip un extra.
Evidentment, el moment més especial per De la Cruz dins d'aquesta setmana de Volta a Catalunya va ser dissabte, en la penúltima etapa, passant per la comarca i fregant el terme municipal de Sabadell, ja que va passar per Terrassa i per Matadepera. El corredor local feia broma amb el tema d'aquesta forma.
Ostres, fotut, eh? Quan he vist allà el creuament de Matadepera, que estava a 4 quilòmetres, he dit que fa, giro cap a la dreta o no? Però bueno, molt content perquè he pogut veure a molta gent que ha vingut a animar-me i ha sigut un dia especial perquè poder córrer per les carreteres on jo vaig començar a donar pedals és especial.
El podi final de la Volta a Catalunya, per cert, va ser un triplet de l'Ineos, ja que a més de Yates, Richie Port va ser segon a 45 segons i Geraint Thomas tercer a 49. Alejandro Valverde va acabar quart a 1.03. Ara David de la Cruz tindrà uns dies de descans abans de reprendre el calendari, en teoria, d'aquí a un mes a Suïssa al Tour de Romandia. I demà dimarts a l'Hotel Suís. Queda estrany això de dir dia de prèvia, però serà tal qual, un dia de prèvia literal amb els dos entrenadors, en Vidalgo i Francisco, amb aquest duel català que tindrem demà passat, Sabadell-Girona. Parlarem també de la primera de la federació, de la famosa Lliga Segona B Pro, com li dèiem fins ara, que finalment no serà pro, no serà professional, ara que ha quedat una mica més dibuixat el panorama a la segona B. Tindrem les claus de la permanència virtual de l'Oar Gràcia a la divisió d'honor plata i la doble victòria del mateix Gràcia i del Creu Alta Sabadell a la primera nacional masculina i, a més, el títol de Lliga de Vòlei Femení del Club Natació Sabadell amb la seva capitana, amb l'Anna Jiménez Morcuende.
Hotel Suís.
Tot això demà, com sempre, a les dues, aquí a l'Hotel Suís. Avui tindreu doble ració, com és habitual els dilluns, a 8:15 amb el Pau Vitorí, amb la tribuna preferent, amb la tribuna a l'espai de tertúlia del Centre d'Esports. Una abraçada des del control de so del Toni González i del nostre estudiant en pràctiques, el Toni Pacheco. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.